Bon dia. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força a 8 empreses i un delicte de danys per haver provocat sabotatges en torres de comunicacions l'agost a la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
I comencem a monitoritzar les persones que hi ha dins de l'habitatge. Quan comencem a estudiar i a fer seguiment d'aquestes persones, veiem que alguna d'aquestes sí que està vinculada amb imatges que apareixen als primers fets, i immediatament veiem que tenen una activitat bastant constant pel que fa a delictes contra el patrimoni.
És el cap de la divisió criminal dels Mossos d'Esquadra a Girona, Carles Martínez, referent a la detenció d'aquest grup criminal que, entre altres delictes, va sabotejar, com bé recordareu, el mes d'agost les telecomunicacions de la Garrotxa i una setmana següent a l'Empordà. L'organització disposava d'una alta tecnificació. Tallaven amb radials el clavejat de torres de telecomunicacions seleccionades prèviament, tot plegat per provocar talls de subministrament a les empreses que volien assaltar. Així inhibien possibles senyals d'alarmes. De seguida coneixem tots els detalls d'aquesta detenció, en el qual han donat més detalls els Mossos d'Esquadra aquest dilluns al matí en una roda de premsa des de Girona. Abans, però, repassem la resta d'actualitat de la demarcació i també de la comarca de la Garrotxa en titulars d'aquest dilluns 23 d'octubre de 2023.
El dia en 4 minuts.
El 78% dels nadons entre 0 i 6 mesos ja s'han immunitzat contra la bioncriolitis a l'àrea bàsica de Sant Esteve d'en Bas. Aquesta epidèmia, que agafa pas durant la tardor i l'hivern, afecta a l'aparell respiratori dels més petits. En successos, la policia municipal d'Olot recupera un ciclomotor sostret a Banyoles. El conductor va aconseguir fugir i es va detenir l'acompanyant. Els fets van passar aquest dissabte a la matinada a la plaça Clarà. També en successos detenen un home a Olot després de barallar-se amb un altre empunyant una arma blanca al centre de la ciutat. L'agredit ha quedat ferit al braç de poca gravetat. La campanya 21 dies del Correllengua arriba al seu punt final després d'una edició amb una gran quantitat d'actes respecte a altres anys. L'acte final serà la Catalunya Nord el 4 de novembre. Voltaic s'expandeix arreu de l'estat espanyol. La companyia garrotxina especialitzada en energia renovable està en un moment important de creixement i s'ha convertit en un referent al sector. Els Premis Enfoca 2023 giren entorn dels Tussols. Les barcelonines Candela Sánchez i Celia Moreno, del col·lectiu Noviembre, han estat les premiades. Fang, identitats híbrides, és la nova exposició del Museu de la Garrotxa, una mostra que gira al voltant de les històries i vivències d'un seguit de dones migrants. Maria Camila Sanjines és l'artista i art terapeuta que està al darrere d'aquest projecte. En esports, la Unió Esportiva Olot assalta el lideratge de la tercera divisió. Els olotins s'han desfet de l'Hospitalet amb un gol de Moja Chabour a la primera meitat. 1.000 persones han celebrat aquest diumenge a l'estadi municipal una victòria que tanca una setmana perfecta. En hoquei patins, golejada per començar la Lliga. L'hoquei Olot supera l'Ordes per 7-3 en una actuació brillant de Tomàs Mercè, amb 4 gols. I en tenis taula, no tan bones notícies. El club tenis taula Olot encaixa la segona derrota de la temporada a la pista del campió, el Priego. La tripeta formada per Diego Pinya, Arnau Pons i Diego Filva no va poder tornar a la Garrotxa amb la victòria.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Foment proposa allargar la pista de l'aeroport del Prat i compensar-ho amb espais naturals. Allargar la pista per l'est afectaria de ple la Ricarda i la patronal proposa crear una nova zona humida expropiant terreny agrícola. Els comuns creuen que el mediador no és imprescindible i demanen mecanismes que valin l'acord d'investidura. Mena defensa un reconeixement nacional de Catalunya, però no els agrada el concepte de minoria nacional. Igualtat i feminismes obren un expedient sancionador a l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, per unes declaracions emissions a 8TV. El procediment s'ha iniciat a partir d'una denúncia. Els hotels catalans reben 2,2 milions de turistes al setembre. Els preus són un 8,44% més alts que fa un any i se situen per sobre de la mitjana de l'estat espanyol. En l'àmbit internacional, l'autoritat palestina acusa ara els Estats Units de donar a Israel un mandat d'extermini. El representant de l'ANP Espanya lamenta les violacions del dret internacional i dels drets humans per part de l'estat d'Israel. I un periodista burla Amazon i aconsegueix posar pipí a la venda com a beguda energètica. El periodista Oba Butler s'infiltra amb una càmera oculta en un centre de distribució del Regne Unit i ho recull en un documental emès a Channel 4, on vol denunciar les condicions laborals dels treballadors.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Dilluns puja la temperatura. Vent del sud, novament. Però la tarda-nit de dilluns i dimarts torna a arribar un front de pluges que pot ser actiu i deixar puntualment més de 20 litres per metre. En definitiva, hem entrat en una ratxa de borrasques i gairebé cada dia de la setmana podrien anar fent ruixats. I això és una notícia molt important, fins i tot bona part del que queda d'aquest mes d'octubre.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 23 d'octubre de 2023 a la sintonia de Ràdio Olot. Aquest dilluns comencem parlant dels Mossos d'Esquadra, que han desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força a 8 empreses i també un delicte de danys per haver provocat sabotatges en torres de comunicacions l'agost a la Garrotxa i una setmana següent a l'Empordà. L'organització disposava d'una alta tecnificació. Tallaven amb radials el cablejat de torres de telecomunicacions seleccionades prèviament, tot plegat per provocar talls de subministrament a les empreses que volien assaltar. Així inhibien possibles senyals d'alarmes. En zona més detalls, l'Aniol Puigverd.
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força en empreses que sabotejaven les infraestructures de comunicacions. La policia ha detingut 3 persones d'entre 23 i 31 anys del grup a qui atribueixen 8 assalts i un delicte de danys. Les 3 persones estarien relacionades amb el sabotatge a torres de comunicació de la Garrotxa que va tenir lloc el passat mes d'agost i també amb el sabotatge que es va patir a l'Estartit. Per una banda, una investigació de l'àrea d'informació va poder determinar que els presumptes autors dels sabotatges a les torres eren un home i una dona de 23 anys a qui se'ls ha detingut per un delicte de danys. Tallaven amb radials tot el cablejat per inhabilitar el senyal i provocaven problemes a la recepció d'emissores de ràdio i televisió i també d'internet. Així malmetien la cobertura de telefonia mòbil i inhibien els senyals de les alarmes de les empreses on els grups volien actuar. D'altra banda, agents de l'àrea d'investigació criminal van concloure que els autors dels 8 robatoris a l'àrea de Girona, el Bages i la Maresma formaven part d'una organització criminal altament especialitzada. Segons els Mossos, els lladres inspeccionaven la zona prèviament, escollien minuciosament les vies d'accés i de sortida, provocaven talls de subministrament a les empreses, utilitzaven inhibidors de freqüència i s'asseguraven que no s'activessin les alarmes. A més, tenien sistemes electrònics de seguiment per monitorar els moviments de les víctimes. Els agents van comprovar que les dues investigacions estaven connectades entre elles i que els autors formaven part del mateix grup criminal.
I comencem a monitoritzar les persones que hi ha dins de l'habitatge. Quan comencem a estudiar i a fer seguiment d'aquestes persones, veiem que alguna d'aquestes sí que està vinculada amb imatges que apareixen als primers fets i immediatament veiem que tenen una activitat bastant constant pel que fa a delictes contra el patrimoni.
Finalment han detingut 3 persones, les dues anteriorment descrites i una altra dona de 31 anys com a presumptes integrants de l'organització. A més, també han identificat 3 persones més que actualment estan en cerca i captura.
Sabotejant les antenes de repetició que hi ha, bueno, que han sabotejat a la zona de Garrotxa i al Empordà, doncs aquest fet impediria que saltessin les alarmes, que es posessin en contacte amb la policia, les empreses de seguretat, i crec que aquesta era la seva hipòtesi. Només ho van fer al principi de tot, Crec que després van veure que no els havia anat bé i no han continuat.
El passat 16 d'octubre, un cop recollits els suficients indicis per acreditar la participació dels investigats, es va dur a terme la resolució del cas. Es van dur a terme dues entrades i escorcolls a les localitats de Blanes i Llinars del Vallès, on es van intervenir telèfons, radials, trepants, una estació de soldar, bombones d'oxigen, una escopeta de balins, inhibidors de senyals, serres, cisalles, becs de lloro, eines diverses, aparells OVNI, volumètrics, localitzadors, dispositius de seguiments a GPS, discs durs, ordinadors, càmeres de fotografia amb objectius i una caixa forta.
En aquest poc temps que han estat aquí han fet molts fets que estaven molt actius i, bueno, si no els haguessin pogut detenir, crec que ens haguessin fet molt de mal al territori.
Els detinguts van passar a disposició judicial el dia 19 d'octubre davant del jutjat d'instrucció de Figueres pels robatoris amb força i el dia 20 d'octubre davant el jutjat d'instrucció d'Olot pels danys a les torres de telecomunicacions. La investigació continua oberta a l'espera de que, arran de la informació intervinguda, es pugui desprendre indicis de participació dels investigats en més fets o d'altres persones.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes en matèria de salut. El 78% dels nadons entre 0 i 6 mesos ja s'han immunitzat contra la bronquiolitis a l'àrea bàsica de Sant Esteve d'en Bas. Aquesta epidèmia, que agafa pes durant la tardor i l'hivern, afecta l'aparell respiratori, sobretot dels més petits. Aquest anticòs permet immunitzar els pacients durant 5 mesos.
Durant l'època d'hivern, un dels mals de cap dels pediatres és la infecció pel virus respiratori sincicial, conegut com a bronquiolitis. Aquesta infecció és una de les principals causes d'hospitalització en infants més petits de 5 anys. Enguany, l'Agència Europea del Medicament va aprovar un anticòs amb una eficàcia del 80% que ja s'administra als infants d'entre 0 i 6 mesos a les diferents àrees bàsiques de salut. Per exemple, el Centre d'Atenció Primària de Sant Esteve d'en Bas, que inclou els pacients de les Planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Ridaura i tots els pobles de la vall, ja l'han administrat gairebé el 80% d'infants. La pediatra del CAP de Sant Esteve d'en Bas és Maria Font.
No és com a tal una vacuna, sinó que és un, en lloc de fer treballar el sistema immunitari del nen, no? Que és el que fa la vacuna, el que fem amb el nirsenimab és administrar directament la defensa. Per tant, realment el sistema immunitari del nen no ha de respondre a aquest fàrmac i administrem directament la defensa. Això, com a cosa positiva, no? Fa que el nen estigui protegit els següents 5 mesos d'aquesta infecció i per tant, no? Evitar totes aquestes hospitalitzacions, ingressos que dona aquesta infecció.
Des de principis d'octubre s'està administrant aquest anticòs als més petits. Per exemple, els infants que acaben de néixer ja reben la punxada al mateix hospital. A més, des dels centres de salut valoren positivament aquesta mesura preventiva i afirmen que no han detectat cap classe d'efectes adversos entre els pacients. Font explica que la principal diferència amb altres anticossos és que aquest només s'ha de posar una vegada.
S'estava ficant un fàrmac similar, es ficava en pacients de risc, amb nens amb problemes cardíacs, amb problemes de pulmons i prematurs, i aquesta sí que era mensual. Llavors estàvem tot l'hivern mensualment ficant aquesta vacuna a aquests pacients. Aquest any la diferència és que ho fiquem a tota la població, no només a aquests nens que tenen malalties de base, i és una única dosi, que això també és molt, molt positiu perquè evitem aquestes punxades mensuals.
Aquest anticòs, anomenat nirsevimab, permetrà a tots els infants als quals se'ls hagi administrat una dosi estar immunitzats durant 5 mesos, és a dir, durant tot l'hivern. Aquest anticòs també permet administrar-se amb seguretat juntament amb altres vacunes que reben els nadons en els primers mesos de vida, com les vacunes antigripals, la varicel·la o l'hexavalent, entre d'altres.
En successos, a Olot, cap de setmana mogut en aquest aspecte, comencem parlant que la policia municipal de la ciutat ha recuperat un ciclomotor sostret a Banyoles. El conductor va aconseguir fugir i es va detenir a l'acompanyant. Els fets van passar aquest dissabte a la matinada a la plaça Clarà. Sílvia Martí.
La policia municipal d'Olot ha detingut l'ocupant de la moto que va intentar saltar-se un control policial. La policia continua la investigació per localitzar el conductor del vehicle, que va aconseguir fugir i que està identificat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte pels vols de 2:15 de la matinada en el control d'alcoholèmia que la policia municipal ha muntat a la plaça Clarà. Quan un dels agents ha indicat al conductor d'un ciclomotor que s'aturés, aquest ha intentat fugir. Per evitar, la policia ha pujat a la vorera i ha bolcat el vehicle amb el que viatjava amb un acompanyant. A continuació, s'ha iniciat una persecució policial que ha acabat amb la detenció d'una de les dues persones que circulaven amb el ciclomotor. El detingut, un jove de 18 anys, passarà a disposició judicial acusat d'un delicte de furt. La policia municipal va poder recuperar el ciclomotor Beta Arc de color negre que havia estat sostret a Banyoles el 18 d'octubre i continua la recerca del conductor, que està identificat i va aconseguir fugir dels llocs dels fets.
A la mateixa línia, els Mossos d'Esquadra i la policia municipal d'Olot han detingut un home que s'estava barallant aquest dissabte amb un altre a la plaça Major. Segons han explicat els Mossos, el detingut empunyava una arma blanca que li ha servit per ferir de poca gravetat la persona amb qui discutia. Els motius de l'inici de l'agressió que ha passat aquest dissabte als vols de les 3 del migdia a la plaça Major encara s'estan investigant. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues patrulles dels Mossos i també la policia local d'Olot.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Voltaix s'expandeix arreu de l'estat espanyol. La companyia Garrotxina, especialitzada en energia renovable, està en un moment important de creixement i s'ha convertit en un referent en el sector. Actualment dona feina en una quarantena de professionals, informa Gerard Puigdemont.
Voltaix ha inaugurat la seva nova seu central a Olot, a la carretera de la Canya. L'empresa d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum passa a tenir de 287 metres quadrats que tenia la seva anterior seu a l'Avinguda Europa als 5.600 metres quadrats actuals. En parla Jonathan Silva, el CEO i fundador de Voltaix.
Poder estar en aquesta zona, a l'entrada d'Olot, i amb un establiment com aquest, i amb tant de vidre i amb tanta exposició, volem que, sense donar gaires paraules, no, puguem transmetre només amb la visual. Molt content.
A Voltaix, que des de fa un temps disposen dels carregadors de Tesla, insisteixen en la idea de generar energia necessària en cada moment i en l'emmagatzematge, a més de treballar perquè els consumidors siguin cada cop més conscients de l'energia que necessiten i que consumeixen en cada moment.
Però que ens hem donat compte, vull dir, tant pel volum, no?, i el tamany d'on volem arribar, és que hem de sortir una miqueta, vull dir, estem aquí a Olot posicionats, a la Garrotxa, estem començant ja a oferir servei a tota Catalunya, i és veritat que tenim ja posicionament, tant a la part de la Costa Brava, estem també a Alcobendas, vull dir, amb oficina, inclòs. Ara ja volem créixer, necessitem créixer, però per què hem trigat tant? Perquè volem créixer bé, volem créixer amb aquests valors, volem que qualsevol persona que entri per la porta entengui aquests valors, s'empapi, no?, de l'esperit Voltaix, autoconsum i autoconsciència, i allà on tenim, anem amb aquests valors de la mà.
Voltaix compta actualment amb una quarantena de treballadors.
En matèria cultural, la campanya 21 dies del Correllengua arriba al seu punt final després d'una edició amb una gran quantitat d'actes respecte a altres anys. L'acte final serà a la Catalunya Nord el 4 de novembre i es durà a terme una manifestació i un concert. A més, des d'Òmnium Garrotxa organitzen un autocar per a tots els garrotxins que hi vulguin assistir.
Fa poc més de dues setmanes va començar el Correllengua amb l'objectiu de potenciar la llengua catalana arreu dels països catalans. Durant aquesta edició, segons l'organització, s'han dut a terme moltes més activitats que anys enrere i això ha ajudat a potenciar el català. Tot i que encara falta la traca final per tancar aquesta iniciativa, des d'Òmnium Garrotxa creuen que des de les entitats s'està fent bona feina, però que cal l'esforç de tothom per aconseguir els objectius. Ho explica un dels col·laboradors del Correllengua, Lluís Riera.
Una llengua petita com la nostra, enmig d'un món globalitzat, ha de ser defensada sempre a capa i espasa arreu i sempre, i en aquest cas doncs nosaltres vivim poder una situació més privilegiada que altres zones del país, però en tot cas hem d'estar atents i hem d'estar alerta, perquè entre tots i totes el que hem de fer és que la llengua sigui viva, sigui dinàmica, sigui parlada, que és de l'única manera que pot ser preservada, mantinguda, ampliada i tractada arreu, que és el que és una situació de normalitat per damunt de l'anomalia.
Per tancar el Correllengua 2023, se celebrarà l'acte final amb la Diada de la Catalunya Nord, el 4 de novembre. Hi haurà una manifestació a la plaça Catalunya de Perpinyà i, posteriorment, un concert. Des d'Òmnium Garrotxa convoquen a tots els garrotxins i garrotxines a assistir-hi amb l'objectiu de relligar el país. A més, juntament amb l'Alt Empordà, han organitzat busos. Ho explica una de les membres d'Òmnium Garrotxa, Lourdes Pujades.
Ha parlat amb tots les seus d'Òmnium, que són frontereres, per dir-ho, i hi ha un contacte, però que tinguem constància de que s'organitzi alguna cosa per anar en grup, tenim nosaltres i l'Alt Empordà. Hi ha altres comarques com el Ripollès i la Cerdanya que la gent hi aniran a títol personal, que nosaltres sapiguem. A lo millor d'aquí al dia aquell s'animen, però de moment que anem així en grup, tenim constància de la Garrotxa i l'Alt Empordà.
Les inscripcions per a poder-se apuntar a l'autocar d'Òmnium Garrotxa per anar a la Diada de la Catalunya Nord ja estan obertes. Per a poder agafar plaça s'ha d'enviar un correu a lagarrotxa@òmnium.cat. El bus sortirà des de la Teixa d'Olot a 2:15 del migdia.
Per altra banda, els Premis Enfoca 2023 giren entorn dels Tossols. Les barcelonines Candela Sánchez i Célia Moreno del col·lectiu Noviembre han estat les premiades al treball fotogràfic que han dut a terme amb els Tossols Garrotxins com a protagonistes. Pere Obac.
Els Tossols són protuberàncies que es formen en els corrents de lava i en refredar-se a la lava es converteixen en petits turons. A la Garrotxa, només a la Fageda d'en Jordà, n'hi ha més de 50. El cas és que amb el pas dels anys, algun d'aquests s'han anat perdent. L'estudi fotogràfic Noviembre, Edicions de Barcelona, ha volgut reivindicar-los amb un treball. Es tracta d'una exposició anomenada Recordar per reivindicar, que es pot veure al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya d'Olot. En aquesta mostra s'hi podem veure un recull de fotografies que mostren objectes ubicats al voltant dels Tossols. Les membres de l'estudi Noviembre són Candela Sánchez i Célia Moreno.
Per nosaltres ha sigut un repte aquesta exposició perquè, clar, nosaltres treballem en formats petits de llibre i aquest cop doncs, hem treballat amb grans formats com Dinadors, Dinaú i hem treballat també amb impressions de tela i ha sigut una mica sortir de la zona de confort, que també ens agrada, ha sigut un repte.
Sempre puguin tindre diferents lectures, no? Que no sigui lineal, sinó que tinguis que fer com una mena de joc per entendre un poc el concepte, no?
Per dur a terme aquest projecte al voltant dels Tossols Garrotxins, les membres del col·lectiu Noviembre han fet una estada de treball a Can Jordà, al cor de la Fageda. Aquesta residència forma part del premi de la beca Enfoca. El president de l'associació és Jordi Bertrina.
Consisteixen en una residència aquí a la Garrotxa que es fa al Parc Natural, a Can Jordà, la cabana de Can Jordà, durant un període d'uns 20 dies i reben una aportació de 500 euros per la seva manutenció i d'uns 1.000 euros quan finalitzen el treball.
El termini per presentar-se a la tercera edició dels Premis Enfoca és el 31 de desembre. Mentrestant, es poden veure els treballs guanyadors de la segona edició al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya d'Olot fins al 7 de gener.
I Fang, Identitats Híbrides, és la nova exposició del Museu de la Garrotxa, una mostra que gira al voltant de les històries i vivències d'un seguit de dones migrants. Maria Camila Sanginés és l'artista i art terapeuta que està al darrere d'aquest projecte i explica que ha creat les escultures a partir d'una sèrie de trobades i converses amb aquestes dones.
A principis d'estiu, un grup de 23 dones migrants van realitzar una sèrie de 10 tallers amb l'art terapeuta Maria Camila Sanginés. Aquests tallers suposaven un espai de trobada i de reunió per a aquestes dones que fora del taller convivien amb realitats ben dispars. A través del fang se'ls permetia expressar els seus sentiments pel fet de migrar o per la seva identitat cultural mixta. El viatge era el fil conductor. D'aquestes sessions, Sanginés ha elaborat una sèrie de peces de ceràmica que conformen l'exposició Fang, Identitats Híbrides.
Entonces, la primera sessió era l'abuela materna, porque yo quería que todas pensáramos de dónde veníamos. Y esa primera como conversación se traduce en esa pieza del fondo que se llama la abuela materna, la herencia materna. La segunda sesión fue el objeto, qué objeto traería conmigo. Y ahí, digamos que es un poco a qué me agarro, ¿no? A qué me agarro y a qué me agarro que no tiene que ver solamente con de allí, a qué me agarro aquí, ¿no? O de allí y aquí, porque es una mezcla, es una barrella. Entonces, esa segunda pieza que está ahí habla de ese objeto.
En el projecte Fang, el fang ha estat el material escollit per ser modelable. La premissa sota la qual treballaven les dones del taller era entendre la terra com una cosa viva que muta i canvia constantment. Sanginés explica que això els ha permès expressar el seu sentiment de pertinença.
El dilema de l'emigrante que és que està en una grieta constante toda su vida, en un duelo eterno, porque no es de aquí ni de allí, porque cuando yo he vuelto a mi país ya no soy de allí. Y yo aquí siempre voy a ser Camila la colombiana, entonces hay un punto en el que estás en la grieta.
L'exposició i les trobades prèvies amb les dones migrants d'Olot són només l'últim estadi d'una investigació que Sanginés va començar fa temps a Ràquira, Colòmbia. Llavors, l'artista va estar 15 dies a les muntanyes del Rif del Marroc, on va treballar amb dones ceramistes tradicionals amazics. Finalment, Sanginés es va instal·lar a Olot, lloc on el projecte ha acabat de prendre forma. L'exposició Fang, Identitats Híbrides es pot visitar a la sala oberta 3 del Museu de la Garrotxa fins al 28 de gener.
L'esport a Ràdio Olot.
Entrem en matèria informativa, en aquest cas dels esports, d'aquest dilluns 23 d'octubre de 2023, i comencem parlant de la Unió Esportiva Olot, que ha saltat el lideratge de la tercera divisió. Els olotins es van desfer de l'Hospitalet aquest diumenge amb un gol de Mohatxabaura a la primera meitat. 1.000 persones van celebrar a l'estadi municipal, una victòria que tanca una setmana perfecta per als de Pedro Dolera, amb la classificació per a la final de la Copa Catalunya i el primer lloc a la Lliga, David Planella.
La setmana somiada, la Unió Esportiva Olot va aconseguir la tercera victòria en 3 partits i aquesta va tenir de premi el lideratge del grup 5è de la tercera divisió. Els olotins van superar l'Hospitalet al camp i a la classificació, al camp amb un gol de Mohatxabaura i amb un gran partit de tot l'equip, i a la classificació per un punt de diferència, 17 l'Olot, 16 l'Hospi. El tècnic Pedro Dolera gairebé no s'ho podia creure.
Buah, brutal. La veritat és que no havia assolit mai una setmana fantàstica així, amb 9 de 9, 7 de 9 sí, però 9 de 9 no, i menys amb la transcendència que tenia aquests partits. Jugant fora dos partits, camp de Castelldefels molt difícil i camp de l'Europa ni et dic, i venir al líder aquí, la veritat és que somni completat, i solament puc dir xapó als meus jugadors, xapó al públic, i que l'Olot està molt viu i hem de seguir.
Per guanyar l'Hospitalet, el millor equip de la categoria fins ara, l'Olot va haver de fer un partit molt complet. El conjunt de Dolera va teixir la victòria en una primera meitat de molt de nivell, en què va tenir un grapat d'ocasions de gol. Una rematada de cap d'Aial en un corna, una oportunitat a l'àrea petita que Ufano va enviar fora per poc, un cop de cap del mateix davanter i un xut al travesser de Marc Mas. Però qui va marcar va ser Mohatxabaura. El de l'Armentera va veure porteria al minut 23 quan va rematar amb el cap al fons de la xarxa una bona centrada de Pedro del Campo.
Per dintre hem fet moltes coses molt bé, hem jugat molt ràpid, ells ni la veien, i donava avantatge a en Blázquez i en Vigas per fora. D'aquí ha vingut el gol i n'hem tingut dos o tres clares per fer el segon i acabar el partit. Una perquè el Pablo, no sé, l'ha caigut allà i entre mil cames no li ha donat, l'altra del Marc Mas al pal, l'Urri ha fet un xut, que no sé si l'heu vist vosaltres, però jo a mi anava directe a l'esquadra, i l'Aldo l'ha tocat amb el cap i l'ha tirat a córner. Vull dir, crec que hem fet suficients ocasions com per fer el segon. I a la segona part, les cames ja anaven, el que us deien, ja els cadàvers no, anàvem arrastrant-nos com zombis.
A la segona meitat, amb el vent a favor, l'Olot sabia que s'havia de defensar. L'Hospi va començar amb força, amb dues ocasions que va blocar un segur Albert Batalla, i va tenir més pilota, però no va acabar d'estar encertat a les seves arribades a prop de l'àrea. L'Olot va administrar bé l'avantatge davant del conjunt de Joan Sánchez i fins i tot va fregar el 2-0 amb un xut perillós de Roquet que va desviar l'Iaga. Amb aquesta victòria per un gol a 0, la tercera consecutiva a la Lliga, l'Olot arrabassa el lideratge a l'Hospitalet i es converteix en l'únic equip que encara està invicte. Dolera, però, no es vol aturar aquí i llança un repte al seu equip.
Ara tenim dos partits fora molt difícils. Bueno, tenim un repte de a veure si som capaços de tornar dintre de dues setmanes, o sigui, dintre de tres setmanes aquí sent líders, no? És un repte xulo que tenim tots per davant i és el que ara mateix es posem.
El Mollerussa-Olot serà diumenge que ve a les 12 del migdia.
En hoquei patins també grans notícies. Golejada per començar la Lliga per 7-3 de l'hoquei Olot, que va superar l'Ordes aquest dissabte en una actuació brillant de destacada de Tomàs Mercè amb 4 gols. Tot i començar perdent, només quan es portaven 8 segons de partit, els de Jordi García ja van deixar sentenciat el maig en la primera meitat amb un 6-2. Els olotins van ser dominadors en tot moment del partit i van tenir també ocasions per ampliar el marcador al final 7-3, i de moment l'hoquei Olot se situa en posicions momentànies de play-off. Inici per la porta gran de l'hoquei Olot en la primera jornada del curs 2023-2024 de l'Hockey Lliga Plata. El retorn es va fer esperar, però la plantilla i l'afició ha respost aquest dissabte a la perfecció. Golejada d'escàndol, tot i que l'hoquei Olot ha començat el partit només xiulant els àrbitres ja perdent. Paguero, exjugador del Dominicos i des de fa 15 dies de l'Ordes, va anotar el primer gol als 8 segons. Era el preàmbul d'una primera meitat que ens va regalar un recital golejador de Tomàs Mercè. En poc menys de 10 minuts, el 2 olotí va anotar 4 gols. Ho va fer de totes les formes, amb accions col·lectives i també individuals. A la festa s'hi va afegir Ferran Sacrés amb un doplet. Entremig de tot plegat, Paiero va anotar el segon de l'Ordes des de la falta directa i Guillem Raurell n'hi va aturar un altre. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Hem sabut després jugar molt bé la primera part amb el tema del resultat. Sí que amb el 3-1 ens fan el 3-2, però seguim jugant bé i acabem amb un resultat bastant avoltat a mitja part. Bé, bon inici, perquè al final 3 punts amb l'afició a casa, però alguns errors que els treballarem i que crec que són més de concentració.
A la represa, després de l'actuació del Xerric Zulot, els de Jordi García es van posar la faixa de treball i van mantenir l'avantatge, tot i el gol de l'Ordes a l'inici de la segona meitat. Amb ocasions per dos costats, Arnau Vidal va sentenciar el partit amb el 7-3 després d'una brillant acció de Marc Prat.
El secret és el tema de concentració, és el que diem. O sigui, al final som capaços i és el que els he dit també a la mitja part, amb els jugadors, dic que anem 6-2, però és que no vull parar d'atacar, no vull parar d'anar a porteria, perquè al final el problema és aquest, és quan deixes de jugar, quan deixes d'anar a porteria, vols aguantar la bola, al final el que et passa és que acabes jugant malament, no acabes fent res i al final ells tenen les ocasions per poder-se acostar.
A la pista i a la grada va ser una festa. Més de 800 persones van presenciar l'hoquei Olot Ordes d'aquest dissabte. Són els primers 3 punts de la temporada dels olotins que comencen sumant de 3 en aquest grup nord de l'Hockey Lliga Plata 2023-2024. Després de rebre un rival gallec, l'hoquei Olot fa les maletes i ja pensa en viatjar a la Corunya, on s'enfrontarà el Dominicos dissabte vinent. I tanquem la carpeta esportiva d'aquest dilluns, malauradament amb no tan bones notícies com en futbol i en hoquei patins, perquè el Club Tenis Taula Olot va encaixar la segona derrota de la temporada a la pista del campió. La tripleta formada per Diego Piño, Arnau Pons i Diego Silva no va ser capaç de tombar el Cajasur Priego. L'estrena de Piño va ser excel·lent i va guanyar l'únic partit que va jugar el portuguès, Guillem Guardiola.
Segona desfeta consecutiva a domicili. El Club Tenis Taula Olot va visitar aquest divendres la pista del vigent campió de Superdivisió, el Cajasur Priego, en un partit molt complicat. El palista d'Esparreguera, Arnau Pons, va ser l'encarregat d'estrenar el partit. Ho va fer contra Carballo, que amb 3 jocs en va tenir prou per guanyar el primer partit. El debut de Diego Piño, la màxima categoria del tenis taula estatal amb la samarreta de l'Olot, va ser per emmarcar. Chen es va avançar, però 3 jocs molt lluitats del portuguès van posar l'empat en el marcador. Va ser una victòria de mèrit i que va significar molt per un Olot que està demostrant que pot competir contra tothom, encara que sigui lluny de casa. Machado va tombar Diego Silva amb 3 sets, Arnau Pons no va tenir res a fer contra el Chen i, de nou, Silva ho va intentar contra Carballo sense èxit. En total, l'Olot només va guanyar 4 jocs amb un marcador final de 4-1, que reflexa la superioritat del vigent campió de Superdivisió. El Club Tenis Taula Olot només pensa en el pròxim partit. Serà a casa, en el primer derbi català de la temporada contra el Borges, aquest divendres a les 7 de la tarda. L'Olot continua a la zona tranquil·la de la taula, de moment a la 6a posició.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 23 d'octubre de 2023. No deixem molt lluny els esports perquè d'aquí uns moments arriba aquí a la sintonia de Ràdio Olot, la cita habitual dels dilluns al migdia, el tercer temps, amb en David Planella, amb les victòries de la Unió Esportiva Olot i l'Hoquei Olot com a grans protagonistes. Els dels serveis informatius tornem just després del tercer temps a partir de les 3 amb més informació de casa nostra, de la comarca de la Garrotxa. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.